Catalunya serà, són les 9 del matí, la regió mundial de la gastronomia l'any 2025. És una distinció creada per experts internacionals que reivindica la cultura i la innovació gastronòmica d'un país, i Catalunya és el primer territori europeu que ho aconsegueix. Tot una fita que anirà acompanyada d'ajudes econòmiques, perquè el govern ha anunciat que hi destinarà uns 9 milions d'euros. Maria Cusó.
Ahir, la plana major de la gastronomia catalana es va reunir als jardins del Palau Robert en l'anunci de Catalunya com a regió mundial de gastronomia. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme, que a través d'un jurat independent destaca un territori per la seva cultura gastronòmica, sobretot tenint en compte conceptes com la sostenibilitat, la recerca i la innovació. Un reconeixement de prestigi mundial que situa novament Catalunya al mapa gastronòmic. En parla el xef Joan Roca en representació dels cuiners catalans.
A Catalunya hi ha 41 estrelles Michelin, 41 restaurants amb una estrella, 8 restaurants amb dues estrelles, 4 restaurants amb 3 estrelles. Això, en un territori tan petit, és molt important. En fi, oportunitats com aquestes ens poden donar l'oportunitat de fer-ho un altre cop visible, aquesta marca de turisme gastronòmic d'alt nivell i de producció del sector primari d'alt nivell que tenim aquí. No?
El govern participarà en aquesta promoció amb una partida de 9 milions d'euros que es destinaran, entre d'altres, a la celebració de la Setmana Internacional de la Regió Mundial de Gastronomia o a l'Àpat Catalunya.
Per cert, que en música ja podeu trobar a les plataformes dues cançons noves de The Weeknd. Diuen The Lure, i aquesta Wallcraft Sinner que estem escoltant, qui la canta és Lily Rose Depp, la filla de Johnny Depp, i actriu a la sèrie The Idol. De fet, tots dos temes formen part de la banda sonora de la sèrie, on també hi podem veure The Weeknd com a actor. I també tenim el més nou de Sigur Rós. Tura Blodberg, i és el primer senzill que els islandesos publiquen des de fa 7 anys. De fet, es tracta del primer avançament del que serà el seu nou disc i que sortirà a la llum una dècada després de l'últim treball. Recordem que Sigur Rós són un dels caps de cartell del Cruïlla i els podrem veure en concert el pròxim 7 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Els esports amb Repsol, els Denver Nuggets fan història i aquesta matinada s'han proclamat campions de la NBA per primer cop. L'equip de Colorado ha eliminat els Miami Heat per 4 victòries a 1, avui ha guanyat de 5 punts, i com era d'esperar ho ha aconseguit gràcies a l'estrella sèrbia Nikola Jokic, que de pas s'ha endut el guardó a l'MVP. S'ha convertit en el primer jugador de la història que acaba els play-offs sent el líder en punts, en rebots i en assistències. Per ell, tot forma part d'un procés que no ha estat sempre senzill.
Vaig arribar a Denver quan tenia 20 anys. Si vols tenir èxit, primer has de ser un mal jugador, després has de ser bo, i quan siguis bo has de fracassar. I quan ho facis, has de descobrir què ha fallat. L'experiència no és el que t'ha passat, sinó què fas amb el que t'ha passat.
El Servi ja acumula un anell de campió, dos guardons de millor jugador de la temporada regular i un de millor jugador de les finals. En futbol, el diari francès L'Equipe ha avançat que Kylian Mbappé hauria comunicat al PSG que no continuarà més enllà del juny de l'any que ve. Pel que llegim, que és que no acaba contracte. Pel que llegim també L'Equipe, el club francès no s'ho esperava i ara es planteja vendre'l aquest mateix estiu per treure'n calés. És a dir, comença la turra de Mbappé i el Madrid. A Anglaterra, el Manchester City va rebre un bany de multituds en la rua que va fer ahir per celebrar el triplet. Milers de persones van acompanyar l'equip de Pep Guardiola pels carrers de la ciutat i hi va haver un protagonista indiscutible. De fet, fa 3 dies que és el protagonista indiscutible de les celebracions del Manchester City. És Jack Grealish. El jugador anglès ha fet un recital de com aguantar de festa durant 3 dies i ha deixat vídeos de primera, vídeos memorables. Ahir la pluja va obligar a endarrerir la rua una estona, però això no va evitar que Pep Guardiola aparegués eufòric davant la seva afició i que el propi Pep Guardiola fes un diàleg gràcies a la traducció que n'han fet al món a RAC1.
What a parade, what an afternoon. So...
Quina rua, nois, quina tarda. I a més ha plogut, com ha de ser. Això és Manchester i aquí no volem sol, volem pluja. Ha estat la celebració perfecta.
We want rain, rain.
Per cert, que ha aparegut amb el puro habitual Pep Guardiola. Per cert, un altre dels protagonistes d'aquesta rua va ser Gundogan, el futbolista pretès pel Barça, el capità del Manchester City, acaba contracte el 30 de juny, i el Barça espera que l'alemany prengui una decisió els pròxims dies. Segons llegim a Mundo Deportivo, podria ser avui. En canvi, qui s'allunya és Joshua Kimmich, el futbolista del Bayern de Múnich, ha dit al Bild Zeitung que té contracte amb el club bavarès i que no té cap intenció d'escurçar-lo. A l'Espanyol, el club farà oficial la destitució de Domingo Catoira com a director esportiu les pròximes hores, a tot estirar demà. El club blanquiblau ja posa fil a l'agulla amb el seu relleu i tot fa pensar que també haurà de buscar un nou davanter després que ahir Joselu digués al diari AS que vol jugar a primera divisió la temporada que ve. Atenció a les, permeteu-me, lamentables declaracions de Joselu.
Cuando acabe la concentración, pues empezaremos a hablar y esperemos pues que la cosa pues pueda ir para bien y poder disfrutar el año que viene, seguir disfrutando de jugar en primera división.
I el Girona Mundo Deportivo assegura que Tati Castellanos està a punt de fer les maletes cap al Benfica portuguès, que pagarà la clàusula del jugador del Girona. Però ja Quique Cárcel està buscant i posant fil a l'agulla a la contractació d'un nou davanter. Mentrestant, les jugadores del Barça, i tant a Bonmatí i Mariona Caldentei, han fet marxa enrere i finalment s'han deixat convocar per Jorge Vilda a la prellista del Mundial de Futbol d'aquest estiu. Tant l'una com l'altra forma part del grup de 15 futbolistes que van fer un pas al costat per discrepàncies amb el seleccionador espanyol de futbol. Però ara resulta que han canviat d'opinió. Ho hauran d'explicar molt bé. En canvi, mantenen el Pols, Mapi León, Clàudia Pina i també Patrick Guijarro, tal com ella mateixa va explicar fa uns dies al món a RAC1. Per cert, també ha entrat a la llista Alexia Putellas, però ella no formava part de les jugadores opositores, però sí que els va donar suport. I tot això el dia en què José María García va assegurar que el Real Madrid va comprar un partit del seu filial quan Lorenzo Sanz Mancebo n'era el president. Ho va fer a la Copa i d'aquesta manera va resoldre la incògnita que ell mateix havia posat sobre la taula al món a RAC1 just avui fa una setmana.
Y en esa caja fuerte hay una cinta grande, grandísima, con toda la película de un partido en el Estadio Santiago Bernabéu que se vendió. Y que los que trajeron y llevaron el dinero eran los hijos del presidente.
Diu García que això és previ als pagaments del Barça Enríquez Negreira, l'ex número 2 dels àrbitres. En bàsquet, el Real Madrid és el primer finalista de la Lliga CB després d'eliminar la Penya per 3 victòries a 1. Ahir els blancs van guanyar de 21 punts a l'Olímpic de Badalona i van deixar sense opcions al Joventut, que d'altra banda posa el punt final a una gran temporada en què ha sigut semifinalista de la Lliga, també de la Copa i de l'Eurocup. El tècnic Carles Duran es treu el barret al Tu diràs de RAC1.
Jo que estic és molt content de sempre que el meu equip doni el màxim. Jo crec que ho hem intentat. No sé quina nota ens posaran els altres, però jo no puc retreure res al meu equip.
Ara el Madrid espera el Barça o l'Unicaja. Si el Barça guanya aquesta nit el Martín Carpena, s'hi classificarà. El partit és a les 9 de la nit en directe a RAC+1 i també el fan Vamos. I a l'Eurolliga el Gran Canària s'ha vist obligat a renunciar-hi, tot i guanyar l'Eurocup. L'explicació del Club Canari és que econòmicament és absolutament inviable.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Trànsit.
Norauto. Els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Des del RAC, comptant cotxes, l'Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia, es mantenen encara les llargues cues en molts punts de la xarxa viària. El més destacat és que es manté el carril tallat a la B30 a Barberà del Vallès en sentit sud per l'avaria d'un vehicle i encara fa acumulat 2 quilòmetres de retencions, però aquesta incidència ha afectat molt també l'AP7 en els dos sentits de la marxa. De fet, en sentit nord queden 7 quilòmetres des de Sant Cugat i en sentit sud arriben fins i tot els 11 quilòmetres d'aturades des de Parets del Vallès. Molta congestió també a la C58, en tot el tram des de la sortida de Barcelona fins a Ripollet, durant també 7 quilòmetres, i de retruc ha afectat també part de la ronda litoral en sentit nord entre els nusos del Besòs i la Trinitat. Queden trams habituals també de cues a la B23 i la 2, i a les rondes també s'ha acumulat molta congestió durant tot el matí. De fet, encara hi ha 10 quilòmetres a la B20 des de Santa Coloma i el Nus, i en tot el tram fins a Sant Gervasi en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Bon dia, Àlex. Per cert que continuen els retards a la R3 de Rodalies. Els trens circulen mitja hora més tard del que tocaria per una avaria de DIF a les Franqueses del Vallès.
Prepara el teu cotxe per a l'estiu en Norauto i viatja tranquil. Perquè ara, muntant els teus pneumàtics Goodyear, aconsegueixes fins a 60 € de descompte directe. Demana cita a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre, avancem junts.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb un drama que us deixarà amb el cor compungit. És la història d'una brasilera que està casada amb un ninot. Però no una persona, no és que és un... No, literalment està casada amb un ninot de drap. Quin és el problema? Vaja, quin és el segon problema? Doncs que ara l'acusa de ser-li infidel. La dona, de 37 anys, no només estava casada amb el ninot des del 2021, sinó que també diu que ha tingut un parell de fills de drap. Ara, però, la dona diu que el marit de drap, que per cert es diu Marcelinho, li ha fet el salt. Podria ser que ell cregués que anaven a tot drap, i necessités esvergir-se. El que no sabem és si li ha estat infidel amb una dona de veritat o amb una dona de drap. Total, que la dona, que es devia sentir com un drap brut, ha enviat a Marcelinho a dormir al sofà. La veritat és que no sembla la millor opció. Vés a saber si li torna a fer el salt amb un coixí. La història del Marcelinho ens recorda la del Paquinho.
Eres una marioneta, eh?
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Hola, Bernat, adéu, bon dia.
Bon dia i t'acompanyo.
Gràcies. Hola, Lola García, bon dia. Bon dia. Què tal, Toni Aire, bon dia?
Molt bé, Toni Aire, i això. T'acompanya molt en sentiments de tot.
Moltes gràcies.
Toni Aire, està bé?
Moltes gràcies. Tens hola, don Anton Losada, bons dies.
Don Jordi, bons dies.
Bons dies. I deixa'm dir una cosa... Hola, Tiana, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bon dia. I deixa'm dir també una abraçada molt forta. Molt, 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 molt forta. Molt. Al Joan López Alegre, que ha passat pel mateix tràngol, que és que ha perdut la seva mare aquestes últimes hores i, per tant, avui no ens podrà acompanyar, però si deu vol dimarts que ve serà aquí.
Però gràcies pel que heu fet avui de reivindicar les mares.
Bueno, és molt important, les mares, perquè són molt injustos amb les mares.
Sempre hi són, saps?
Un dia hauríem de fer una tesi doctoral la sobre les mares.
Deja, eh?
No se deja la tuya, no?
Sí. No, la mia no se deja, te digo yo.
És molt... És una cosa prohibitiva, això, de les mares, perquè en un moment on les emocions... Diguéssim, concebem les emocions a cop de maig i igualem, no? Quan trobem algú, diem, hem fet maig. Amb les mares no es pot fer maig.
No.
Perquè són Bin Ladens de l'amor. Sí. Són terroristes. Llavors, tu veus la preocupació, la cura i el nivell de dolor fins i tot que tenen a l'estimar-te i dius, però d'on surt aquesta senyora? No. I sempre ets injust. Sempre. Per molt que t'hi fotis...
No arribes.
No arribaràs mai a igualar.
Avui,
Jordi, has provocat molts whatsapps i has provocat moltes trucades, perquè avui tots... Això és com la guerra, que quan a un amic li passa una cosa, sí, tu sí, poses sí la mà a la cartera.
Sí, em veia amb l'obligació de fer això. Se m'ho veia amb l'obligació, entre altres coses, perquè sé el sentiment que tenia ella respecte al que era el seu fill petit, que moltes vegades va ser molt injust amb el que va ser el seu fill gran, perquè aquestes coses de que un treballava a la ràdio i l'altre no, doncs fa aquestes coses de involuntàries i a vegades crues, però és que jo de bo, que tothom és la... Tothom és la... Avui m'he sentit una mica Diango, que és una cosa que... Bueno, perquè va fer aquella cançó a la mare, però és que, perquè hi ha una cosa que no es pot concebre la vida, que és... que sempre tens la millor. O gairebé sempre tens la millor. És a dir, perquè és la millor mare, perquè és la millor àvia, perquè és la millor companya. I a més, jo sí que ho he de dir, que és que la meva mare va haver d'aguantar els seus sogres a casa i cuidar-los, perquè en aquella època, estem parlant de tampoc fa molts anys, però això de que hi havia companyia, els cuideus de torn no existien.
Això era que ara se'n diu la cura.
Exacte, doncs ara això la cura ho va fer la meva mare, amb els seus pares ho va fer la meva mare, amb el seu marit ho va fer la meva mare. Llavors, clar, que la vida comenci a partir de que se't mori el marit perquè ho veus tot d'una altra manera i tens la llibertat de poder sortir de casa quan et dona la gana, hòstia, és molt bèstia.
Quantes dones, eh?
Per això t'ho dic, sí, sí, per això t'ho dic.
Havia vist uns quants casos d'això, eh? Que no és que vulguin que es mori el marit, però que és veritat que comencin, que comencen un... com una vida diferent, sí, perquè han estat abocades totalment als fills, després al marit.
I pares, i sogres, i tal, i després una altra cosa molt important, que és que i ara no ens en recordem, però haver una època que el DNI, aquell blau gros, darrere, moltes dones tenien professió en sus labores.
Bueno, i que era molt més que el que feien altres. De fet, tu tens una paraula que ens repeteixes molt sovint i que ho fas així com en broma, o no, que jo la vaig deixar d'aplicar a la meva mare quan vaig deixar de viure a casa, que era allò de pesada. I tu, allò que ens dius, pesat,
pesats,
que sou... Doncs a la mare sabia allò de pesada, que quan estava allò...
Sí, després
ho trobes a faltar d'una manera bàrbara. Però sempre que ho necessites, hi és, i això va així. I també és veritat que tendim a no valorar el que tenim quan ho tenim, I això,
doncs... Anton, de totes formes, nada, jo sin ánimo, jo viví una experiència que no és comparable a ningú de vosaltres, que mi madre era la maestra del pueblo.
Ui... Entonces, mis condolencias.
Madre y maestra. Entonces, durante toda la educación, el EGB, que se llamaba antes, ¿no? Hasta quinto EGB, cuando se hizo la concentración escolar y ya nos fuimos al grupo escolar, ¿no? O sea que durante toda mi infancia mi madre era una presencia de 24 horas. Y efectivamente no. Madre no hay más que una, eso está clarísimo.
Sí. Que t'he contra la calle.
Ara hi pensava mentre venia Jordi, perquè clar, avui mentre t'escoltàvem tots ens hem...
Solo voy a dar un... No, sobre cómo era mi madre la maestra. Éramos tres hermanos, corregía los exámenes y sobre la nota que ella ponía restaba un punto para evitar favoritismos.
Claro que sí. Igualar por vale. Con dolor. Doncs avui, Jordi, mentre t'escoltava l'editorial, pensava en això, no? En aquesta forma tan, tan bèstia. Jo recordo, fa dies, l'última vegada que vaig estar, segurament l'última o penúltima vegada que vaig estar amb ma mare, allò que vas a casa i que diuen les passades, no? Que estàs bé, segur, has anat a fer els anàlisis de sang, allò que et diuen sempre. I al final li vaig dir, sí, mare, que em trobo bé, no sé què, tal. I al final es va quedar callada, que és quan... A mi els meus pares sempre em diuen Berni. Llavors, quan diuen fill o diuen Bernat, és que em van a dir, t'has de posar en guàrdia. I me'n recordo que ma mare es va quedar callada i va dir, diu, fill, és que tu vas estar molt malament i jo no me'n vaig adonar una època de la meva vida, no? Es referia a coses del passat.
Sí. Ja té mèrit, eh?
I va dir, i això no m'ho perdonaré, fill. I jo vaig pensar, però d'on surt aquesta tia? Tu has fet una cosa que has fet malament o que has tingut una mala època i ara aquesta tia s'està torturant perquè ella no se'n va adonar. I tu penses, d'on surten aquestes terroristes? És que haurien d'estar tancades a la presó. Llavors, clar, igualar això, per molt que cuidis, per molt que tal, és impossible. Llavors avui pensava i vull dir, hòstia, és que... I no els hi agraïm, i això que deies de sus labores és molt indicatiu, perquè hi ha moltes dones que a banda de la cura dels fills van haver de cuidar uns marits que realment, vaja, això no estic parlant de ciència-ficció, quan els nostres pares arribaven a casa el sopar estava fet.
A plat de taula.
I la cuina estava rentada, i els fills estaven cuidats, i això era un treball que no remunerava. I fins i tot que quan una dona només es dedicava a això, deia, bueno, aquesta senyora, esclar, perquè això no cansa. Després, quan molts homes ens hem començat a ocupar de les nostres cases, i acabem un dissabte destrossats de fer dues rentadores, que fem dues rentadores i ja sembla que hem fet una tesi doctoral, diem, hosti, és que això la mare ho feia cada dia. Cada dia.
Bueno, jo añadiria una cosa, que és que, por lo menos la mía, yo me imagino que la de todo el mundo, ¿no? La madre es esa persona que te dice lo que nadie más se atreve a decirte. Nadie más se atreve a decirte.
Ni tu padre se atreve.
Nadie más. No hay nadie en el mundo que se atreva a decir las cosas que te dice tu madre. Por lo menos la mía. Y creo que es el 100%
Tian.
De los casos. Ja.
Truqueu a les mares.
No, mira.
Truqueu a les mares.
WhatsApp.
Madre, després et truco.
Jo tots els dies.
Sí. Truqueu a les mares i digueu-li que les estimeu molt. Que els agrada que els hi diguin.
Yo lo primero que hago al terminar una intervención en algún programa de radio o de televisión es llamar a mi madre a ver qué opina ella.
Uy.
Pero si no paras, si vos no paras de tocarla.
Así te lo digo. Bernat, a ver qué le ha parecido a ella. Uy. No se pierde ninguna. Y si a ella le ha parecido mal, normalmente tiene razón.
Un moment que d'anar, a cap a Ripoll, perquè atenció que hi ha la roda de premsa d'Esquerra, de la CUP i del PSC respecte... Aviam què es fa? Aviam què es fa amb el tema de... Sí, quin canvi de tema, tu. Mal rotllo, ara voleu que anava parlant de les mares. I ara anem a Ripoll per veure què diu l'oposició. Exactament, aviam.
I que alhora...
Parla Chantal Pérez, alcaldable d'Esquerra, per Ripoll.
Suport i un pacte que agafés la idea de treballar per Ripoll, pel poble, per la cohesió i sobretot que tingui en compte tots i cadascun de la ciutadania o de la gent de Ripoll. Per això Esquerra, PSC i la CUP estem avui aquí i allí vam anunciar que teníem aquest pacte. Tenim ganes de governar Ripoll, tenim ganes d'oferir aquest projecte alternatiu i representem el 42% dels vots emesos a les urnes. A continuació, els meus companys explicaran aquest acord de govern.
Bé, doncs, així comencen a explicar...
Això és el que està explicant el que l'alcaldessa de... Agafeu molt so de TV3 perquè és molt mal agafar aquest so de...
Cova.
De Ripoll, sí. Per tant, intentarem recuperar-lo, bien si ho aconseguim recuperar-lo, el so de si hi ha cordó sanitari a Ripoll o no hi haurà cordó sanitari a Ripoll. Abans de començar, deixeu-me dir una cosa. Laura Borràs l'ha criticat per moltes coses. Fins i tot per unes declaracions on se li posa en boca allò que no ha dit. O sigui, ella no parla ni de cordons sanitaris, ni per... Ella, jo, vaja, si algú, si m'equivoco, m'ho dieu, eh? Ella el que ha dit és, deixeu-la governar, que és el millor que pot passar, que és que aviam què passa. Això és el que diuen, que hi ha molta gent que diu que la millor manera de combatre és deixar governar i que es vegin les mancances, si no passarà el que passava amb el PP a Badalona, que és que acaba governant amb majoria absolutíssima, absolutíssima. I això és el que ha dit. Anem una altra vegada, sisplau, ara sí, amb el so directe, anem. Ahir parla, en aquest cas, el candidat del PSC.
Com bé apuntava doncs, la Chantal, després dels resultats electorals, i una mica amb un marc, un terreny de joc que va deixar marcat Junts per Catalunya, que en aquest sentit ja va manifestar que no tenien intenció d'entrar a formar part d'un govern, sinó que arribarien a donar suport si hi havia alguna proposta de governabilitat. En aquest cas, doncs, el nostre acord dona resposta a aquesta proposta de governabilitat i sí que ara estem amatents al posicionament que pugui tenir Junts davant d'aquesta nostra proposta, perquè és evident doncs, que també necessitem encara dos vots per arribar a una majoria que permeti doncs, configurar aquest govern que nosaltres posem sobre la taula. També és cert, i crec que cal remarcar-ho, que és que Aliança Catalana en cap cas ha fet cap moviment per posar-se en contacte almenys amb els grups aquí presents i que, per tant, tampoc ha buscat els suports per poder garantir una certa estabilitat d'un govern que permeti que hi hagi una governabilitat i que el poble no quedi completament encallat i que ja sigui des d'una opció de govern tan minoritària doncs realment compliqués molt el dia a dia de la gestió municipal. Per tant, sí que també ens agradaria que quedés clar doncs, que nosaltres hem treballat d'una manera programada, planificada i en funció d'aquest marc que teníem. Per una part, Aliança Catalana no busca cap suport i per altra part, doncs, treballem amb el que fins ara se'ns ha manifestat per part de Junts i avui estem a dimarts, dissabte s'ha de constituir un ajuntament a Ripoll, per tant nosaltres hem continuat treballant malgrat doncs, que sabem que tenim incerteses que esperem doncs, que més d'hora que tard doncs, les puguem anar aclarint pel bé doncs, d'una proposta democràtica i que treballi per la continuïtat d'una certa normalitat i governabilitat al poble de Ripoll.
Mira, Nick Pérez del PSC veurem ara què diu el candidat de la CUP, que diríem que és l'únic en el debat que va haver-hi a Ripoll, que vaig estar mirant-lo, que va durar pràcticament dues hores, molt interessant, era qui va plantar, diguem-ho, més cara a la candidata Aliança Catalana, que és de la Sílvia Orriols. Anem a escoltar el que diu el candidat de la CUP en aquestes eleccions.
Molt atent, nosaltres hem fet el que hem pogut, no?, perquè l'abast d'aquest acord de govern és tan ampli, no?, i arriba tan lluny que ens sobrepassa, no?, en el que normalment havíem tingut, i per tant donem les gràcies a tots els companys dels mitjans de comunicació.
El Daniel Vilaseca,
es diu,
el
que diu la CUP. Tota la gent, tant d'Esquerra, del PSC, com de l'Alternativa per Ripoll CUP, que sense vosaltres, sense aquesta força que heu donat des del municipi, doncs seria impossible que avui arribéssim a explicar això que estem explicant, no? Sens dubte, el que marcarà aquests propers 4 anys és un repte majúscul. És un repte importantíssim. Segurament transcendeix el que passa a Ripoll i té un abast nacional, no? Perquè el que tindrem davant aquests 4 anys és construir de nou una cosa que, diguéssim, que el dia 28 de maig vam veure com canviava, com es trastocava del tot, no? En aquest sentit, aquest acord de govern planteja renéixer, construir de nou un Ripoll en els propers 4 anys a partir de 5 eixos. Val? Són 5 eixos que han de permetre a la ciutadania de Ripoll reprendre la confiança que en certs moments poden haver perdut amb els partits polítics que els representaven. En aquest sentit, i des d'aquí, volem dir-ho ben alt i ben clar. Oferim aquest govern als 1.400 votants d'Aliança Catalana. Recollim les seves possibles reivindicacions, recollim els seus malestars, recollim les seves preocupacions en tots aquells àmbits que han expressat en el seu vot. Els acollim i plantegem un govern per a tothom. Per a tothom. I en aquest sentit, sens dubte, el que farem tant Esquerra Republicana com el PSC com l'Alternativa per Ripoll CUP és treballar per aquells àmbits que permetin a la gent de nou teixir un Ripoll com el que nosaltres creiem que hem de tenir. I en aquest sentit, com us deia, establint 5 eixos que no deixen de ser coincidències programàtiques que ja teníem d'entrada tant amb el PSC, amb Esquerra i l'Alternativa per Ripoll. El primer eix es basa sobretot en millorar condicions de vida de la gent, per exemple, en l'habitatge. Un habitatge que, sens dubte, ha marcat, no?, la campanya electoral a Ripoll, perquè és una...
Està parlant el candidat d'Alternativa CUP a l'alcaldia de Ripoll, Dani Vilaseca, que, repeteixo, que bueno, està dient que... Bueno, en síntesi és, la Esquerra Republicana, el PSC i la CUP estan per fer això que et diuen ara, que és suspentós aquesta expressió, el cordó sanitari. I aquí veurem ara què decideix fer Junts. Junts és qui té ara la paella pel mànec per decidir si Sílvia Orriols ha de governar o no ha de governar Ripoll. Estem parlant de Ripoll. Que molts cops... És a dir, hi ha aquesta idea de que s'ha de fer als ajuntaments el que es diu des de Barcelona, amb la capacitat de mirar des d'una vila o des d'un poble com Ripoll una mirada, diguem-ho, macro, com la que tenen a Barcelona, no només els partits polítics, sinó també els propis mitjans de comunicació. Aviam, comença el Toni Aire. Toni.
A veure, és que és important això últim que has dit, de conèixer l'indret i conèixer la sociologia. Quan a Ripoll va passar una cosa bestial, no fa gaires anys, que a Barcelona també va passar el 2017, que van ser uns atemptats el 17 d'agost, no van passar a Ripoll, però hi havia persones implicades que havien crescut allà. Aquest trauma... En aquesta societat, i en una societat com la de Ripoll, amb una composició que algú diria no és la de la Ripoll idealitzada o de la Ripoll, diguéssim, tradicional que tens al cap, sinó una societat amb molta barreja, Això va generar una convulsió que, en certa manera, les municipals de fa 4 anys no es va deixar notar, perquè vivíem a les eleccions del 2019 encara unes eleccions de postprocés. Per tant, altres coses s'hi solapaven. Ara, en certa manera, s'ha mostrat alguna cosa que fa 4 anys segurament no, però que hi era socialment i que segurament es manifesta també amb aquest tipus de vot. Número 1. Número 2. Jo diferenciaria dos qüestions que em fan dubtar d'això que faran ara a Ripoll. Una, que no té a veure amb l'extrema dreta. Què són els pactes estranys? És a dir, els pactes amb formacions que s'han dit de tot fa 4 dies, que no tenen cap link de res, que no s'entenen de res i que bàsicament pacten per desplaçar algú. Ho hem vist, que les conseqüències que té passats els anys, 4 anys, a poblacions com, per exemple, Figueres o Sant Cugat, on es van ajuntar des de la CUP al PSC passant per Esquerra, i 4 anys després la gent els ha fet fora perquè ja no s'entenia. Ho feien en aquell cas per desplaçar una força política com Junts i han tornat amb més força, però ho hem vist també a Badalona. És a dir, jo aquesta setmana passada tenia l'ocasió de trobar-me amb en Ferran Falcó, us sonarà,
sí, tant,
perquè en el seu dia va ser alcaldable de Convergència i Unió, sí, a Badalona. Ell va fer un article aquesta setmana passada amb la que reivindicava que ell ja fa uns quants anys es va negar al front anti-Albiol i que els primers que el van lapidar van ser del seu partit mateix. Passats uns poquets anys després, majoria absoluta, que avui, com tu relataves d'Albiol, ni ell s'esperava que hi ha gent que ha hagut de renunciar a la llista de tants regidors que han tret i que no s'hi poden dedicar perquè tenen altra feina, i com que comptaven que no sortirien. Per tant, primer, compte amb generar pactes només a la contra d'algú, amb el fil conductor d'anar a la contra d'algú, sense res que els uneixi i que tingui un sentit.
Mira, això que et dius em va perfecte per un tallaveu que vull escoltar ara, que és Ada Colau.
Altra.
Ha proposat compartir l'alcaldia amb Jaume Collboni i Ernest Maragall. Què vol dir compartir-la? Doncs que el primer any sigui per Ernest Maragall, un any i mig per Ada Colau i l'últim any i mig per Collboni. Ho li he dit a la Nierga.
Compartir l'alcaldia és un incentiu suficient perquè tothom té un moment on pot imprimir la seva línia, no?, el seu caràcter a l'alcaldia de Barcelona. Les tres formacions tenen un moment de lideratge i de més visibilitat, però també és una manera de corresponsabilitzar-nos tots, és a dir, i de que efectivament Barcelona tingui un govern d'esquerres estable, fort.
Diu que Esquerra i el PSC estan disposats a parlar-ne, tot i que amb recances, que és el que dius tu. No?
Sí, però tot i que aquí hem reivindicat més una vegada que Colau és una política intel·ligent, això no la treu, que té bastant mal perdre i que ara està fent una mica el ridícul o bastant després de les eleccions últimes, perquè aquesta proposta, per exemple, és bastant... és a dir, ja no és ni surrealista, és massa estranya. És a dir, per ser creïble no té credibilitat. A més, Esquerra ja t'ha dit que no. Té eleccions d'aquí 4 dies, estan en un procés. I segona, que et volia dir, un dels pactes estranys, doncs l'extrema dreta. Compte, perquè no tot és extrema dreta. És a dir, la reacció virulenta que ahir van tenir CUP, Esquerra Republicana i altres, amb les declaracions de Borràs, que tu has matisat bé, o sigui, has posat en el seu lloc bé, només per dir que, escolta, potser que hauria de governar la llista més votada, aquí en aquesta tertúlia ho hem dit en més d'una ocasió, també és veritat que som tertulians, mira, i el que diem tot el dia farà un any, però jo alguna vegada ho he dit, és a dir, les formacions d'extrema dreta, a les que no justificaré mai, i a les que no, amb les que no comparteixo res, tinc, i no sóc jo l'únic, tinc la sensació que sovint, quan toquen poder, toquen sostre també. I quan toquen poder, que és molt greu dir això, m'agradaria que no accedissin mai les formacions d'extrema dreta a les institucions, però un cop la gent els vota, un cop molta gent els vota, i a Ripoll aquesta senyora Oriols doble a la segona i la tercera, a la tercera formació, potser quan toquen poder comença la seva davallada. Dir això no és ser d'extrema dreta. I hi ha molta gent que es fa sobre, per exemple, dir que Junts és trumpista i que tot Junts és d'extrema dretes i que mira'ls, i potser després se les han d'envainar o després potser han de pactar amb ells, perquè aquest any que hagin de pactar amb gent que és pseudo-extrema dreta.
Aviam, Lola García, Bernat Adéu i Antón Lozada. Lola.
Per començar, jo crec que Aliança Catalana és un partit d'extrema dreta xenòfob. Punt.
Però és que això ho podem pensar punt. Igualment, sí, sí.
Per tant, no blanquegem ara determinades coses.
Però qui ho blanqueja? Aquest és el dubte.
A continuació, jo diria que, en fi, tu pots dir que governa... Estic bastant d'acord que ningú sap realment com afrontar els casos d'aquesta mena de partits. En alguns països es fa el cordó sanitari, en altres països no... mai no acaba de funcionar ni una cosa ni l'altra, ni una cosa ni l'altra, perquè estem en una època que per molts condicionants afavoreix que sorgeixin aquesta mena de partits, però si tu decideixes fer una cosa, no pots fer una cosa amb uns i una altra amb altres. És a dir, si tu, i en aquest cas la senyora Laura Borràs, en el Parlament promous un cordó sanitari per tractar amb Vox, després no pots anar a Ripoll i dir que governi la llista més votada, perquè això és incongruent.
No vol dir que ho hagi promogut.
Sí, això vol dir que amb uns actuem d'una manera i amb uns altres actuem d'una altra manera. I això sí que estàs enviant un missatge que no té sentit.
Amb totes les seves incoherències, però Borràs, mai amb aquest tema, perquè potser no li havien donat la d'allò, és a dir, els cordons sanitaris aquí a casa nostra sobretot els promou l'esquerra. És a dir, diguem-ho tot, és a dir, però es va aplicar al seu dia amb el PP mateix.
Com a presidenta del Parlament, el Parlament va arribar a un acord.
Ella deia que aturava, ella deia que aturava els peus al feixisme, que no els hi passaria ni una, i és que és evident, és que és compatible dir això, amb dir que t'has de plantejar això de la llista més votada.
Se li va intentar, doncs, no donar-li determinat protagonisme al Parlament, perquè es considerava... Ah, llavors sí que li podem donar protagonisme perquè sigui alcalde de Ripoll, i en canvi no li podem donar protagonisme a la mesa del Parlament.
És que no se li treu representació i a més, Lola, bueno, les realitats són molt diferents. És a dir, jo crec que a nivell, sempre hem dit i ens hem omplert la boca aquí d'ahir que no és el mateix la política municipal que la política nacional o la política estatal, i jo simplement dic això, és a dir, amb un ajuntament on guanya una formació amb el doble del segon i el tercer, potser que ens plantegem de fer alguna cosa més enllà de dir i aquests no existeixen i fora, perquè és que potser les properes guanyen de molt.
Molt bé, doncs que governin, però també al Parlament deixem que tinguin la seva representació.
És que el Parlament no pinten res.
Bernat de Déu.
Resulta que els han votat,
Sí, per això dic, però que no pinten res des d'un punt de vista...
Els vots de Ripoll valen igual que els vots de la resta.
Des del punt de vista de la governabilitat, és a dir, a Vox no decanta cap votació al Parlament de Catalunya, no res, aquesta senyora...
No, però tenien una representativitat que...
Que la tenen.
No exactament.
Bernat de Déu.
No exactament.
A veure, jo sóc al·lèrgic a aquesta expressió tan horrible del cordó sanitari. En primer lloc, sóc al·lèrgic als cordons sanitaris informatius. I em sembla curiosament paradigmàtic que tanta gent es posi a la boca les creences i la ideologia de la Sílvia Orriols, amb la qual hi ha moltes coses que jo no comparteixo, i ningú es dediqui a entrevistar-la, per exemple. Això em sembla curiós. És a dir, als països normals, quan hi ha un incident racista a Milwaukee, doncs el director del New Yorker, del New York Times, dels mitjans en qüestió, envien els seus millors redactors allà. I a mi em sorprèn que tothom parli del que pensa la gent de Ripoll molt més que no pas l'esforç d'agafar el cotxe, anar a Ripoll i començar a preguntar a la gent. Perquè hi ha una cosa que en general no funciona.
Hem fet molts reportatges sobre Ripoll.
Em sembla que no...
No, però ell diu entrevistar
la gent,
a Pujol.
Entrevistar la gent i entrevistar sobretot la protagonista. No, perquè hi ha una cosa que en general no funciona amb la gent, que és dir-li, un, que vota malament, i dos, que vota malament perquè és imbècil. Això en general no funciona. O sigui, quan fas això, acostumen a haver-hi majories absolutes i passen coses indesitjables. I per tant, punt número dos, els cordons sanitaris. A mi em fa molta gràcia això del cordó sanitari a la carta. És a dir, amb l'Oriols no es pot pactar. I amb els ajuntaments que contracten Desocupa del PSC i de Junts, amb aquesta gent que es pot pactar. Fa uns quants anys el sobiranisme va arribar a un pacte d'aquells que, evidentment, quan arriba el sobiranisme sempre és mentida, que deia que no es podia pactar amb els partits del 155. Perquè havien justificat, i jo crec amb raó, la violència de l'1 d'octubre.
L'han respectat molt, sí.
Aquest cordó sanitari s'ha respectat a la Diputació de Barcelona? S'ha respectat en els pactes municipals? Perquè jo sàpiga, el PSC no ha demanat perdó per fer-se l'orni durant la violència fàctica de l'1 d'octubre. Llavors, ara resulta que el feixisme neoplanetari és culpa o responsabilitat de la Sílvia Orriols i dels 1.401 votants... Déu-n'hi-do.
Estàs exagerant d'una manera bastant populista.
Sí, clar. I després intentem repassar una mica el diccionari, perquè hi ha coses sobre les quals s'ha escrit molta bibliografia. I he escoltat alguna entrevista a la Sílvia Orriols. És difícil trobar-ne perquè els periodistes crec que no estan fent la seva feina. Jo, per exemple, l'he vist favorable als drets de la comunitat d'homosexuals, LGTBIQ+, i dels transsexuals, amb algunes salvetats, que ella mateixa ha explicat. L'he vist favorable al dret de l'avortament, per exemple. Sí que és cert que un tema candent a Ripoll, que s'hauria d'estudiar en les particularitats de Ripoll, té una tesi sobre la immigració que jo no comparteixo.
Home, una tesi sobre la immigració és una manera molt dolça de dir-ho.
Però... Lola,
però ho ha de poder dir, també.
Però ho ha de poder dir. I són tesis que en certs països, alguns d'ells d'esquerra, s'apliquen. Perquè clar, ara a Espanya tothom es fa el progre. Però Espanya va ser el primer país que va construir un mur entre fronteres. Governs progres. I Espanya és un país on hi ha la llei Mordassa, que el PSOE ha mantingut. Amb aquests sí que es pot pactar, perquè això no és ultradreta. No, això són progres. El problema és l'Oriols. És que, t'ho juro, a mi hi ha coses que em foten molta gràcia. I es va dient, escolta, a una política, abans d'escoltar-la en citació, se l'ha dit feixista. Un feixista és una persona que aboga per un règim autocràtic o teocràtic i que està a favor de l'aniquilació generalment física dels seus opositors polítics. I jo mai he escoltat la Sílvia Orriols dient aquestes coses. Insisteixo, el que diu sobre els islamistes no ho compro. Jo no crec que Catalunya visqui un procés de substitució cultural. És a dir, a mi la immigració culturalment no m'han atacat. M'han atacat bastant més els espanyols que els immigrants, dit sigui de pas. I no crec, perquè ho diuen les estadístiques, que la immigració sigui el gran causant de la criminalitat a Catalunya. Ara, estic a favor d'escoltar a la gent de Ripoll, d'escoltar un polític abans d'acusar-lo de feixisme, que és una cosa molt bèstia, i m'agradaria que ens miréssim totes les polítiques migratòries des d'un mateix prisma. Perquè a mi la gent que li diu feixista a l'Oriols i que li dona el Premi Nobel a l'Obama, que és un tio que va continuant construint murs entre Estats Units i Mèxic, què vols que et digui? Em sembla cretinisme.
Mm. Què diu Anton Losada? Anton?
Bueno, yo creo que se puede criticar lo que dice esta señora de Ripoll y supongo que lo lógico sería que contestara a las críticas que se le hagan, ¿no? Que se le impute a quien la critica las acciones de gobiernos a los que a lo mejor la persona que firma esas críticas no ha votado. Yo no he votado en mi vida a Pedro Sánchez, ni a Obama. Y esta señora me parece una xenófoba. Y su discurso me parece absolutamente insoportable en democracia. Y la respuesta no puede ser, es que Pedro Sánchez hace no sé qué, es que los gobiernos progres, es que yo ni soy progre, ni he votado gobiernos progres, ni he votado a Pedro Sánchez, ni he votado a Obama. Aquí las políticas no se anulan entre sí, ¿eh? O sea, que los gobiernos de izquierdas hagan determinadas cosas que nos parecen insuficientes, no empata con el discurso xenófobo.
Pero contextualiza,
son cosas completas, contextualiza, pero no empata, no es lo mismo. No es lo mismo que el gobierno español no trate a los inmigrantes como tú y yo y mucha otra gente piensa que debe tratarlos, que el discurso de esta señora.
Pero a la hora de dar lecciones, Antón, ¿estás de acuerdo conmigo?
Que hay gente... Yo no estoy dando... Yo, sí.
No, lecciones, digo,
yo,
digo que hay políticos que dan lecciones
en clase, que es para lo que me pagan, para darlas en clase, fuera de clase, procuro dar muy pocas. Y porque tampoco me gusta que me las dan, que me las den. Solo acepto las que me da mi madre, que para eso es la que... Dicho esto, yo es que, sinceramente, no creo que el discurso sea, o el debate sea cordón sanitario o no. ¿Han ganado las elecciones con mayoría suficiente para gobernar? ¿Sí o no? Que yo sepa, no. Tiene 6 concejales, si no me fallan los números. Es importante recordar que en España los alcaldes los elige el consistorio. O sea, nosotros no tenemos, es que estamos permanentemente instalados en esta confusión caliente a la derecha y que más le sirve para deslegitimar completamente los resultados.
Sí, porque ya sabes quan...
No vivimos en un sistema mayoritario.
Quan Borràs això només un apunt. Quan Borràs parla de la llista més votada, ho podia haver aplicat al Parlament de Catalunya, que va ser.
Pero es que no vivimos en ese sistema, es que de verdad, este discurso que ha ido calando, es uno de los discursos más peligrosos para un sistema democrático representativo y proporcional como el nuestro, que funciona con unas reglas y con unos objetivos, que es el de la proporcionalidad y el de la representatividad, y le aplicamos las reglas de uno que está pensado para otra cosa, que es el sistema mayoritario. Los sistemas mayoritarios buscan, su primer valor es asegurar la estabilidad, que haya siempre un gobierno. El primer valor de nuestro sistema no es ese. El primer valor de nuestro sistema es asegurar la representatividad y la proporcionalidad. Entonces, usted, es que ha ganado las elecciones, pero es que con eso no basta. Porque al alcalde no lo elige directamente el ciudadano con su voto. Tú votas a una lista, esa lista genera una serie de concejales y después es un consistorio de concejales el que elige al alcalde. Igual que al presidente del gobierno no lo elegimos los que estamos aquí. Entre otras cosas porque el presidente del gobierno se presenta por la comunidad autónoma de Madrid, en la circunscripción de Madrid. Yo no puedo votar, es que estamos constantemente con este equívoco que es, insisto, esto es un discurso profundamente tóxico que se va instalando, con lo cual el hecho de que tú ganes las elecciones, aunque sea por un solo voto, te da derecho a gobernar. No. Y si alguien pacta para que tú no gobiernes, es un gobierno de trileros, de traidores, no es legítimo. No. No es así, no funciona así. Entonces yo creo que el caso de Ripoll Yo no lo convertiría, digamos, en la última frontera de la lucha contra el fascismo en Europa, porque no creo que sea el caso. Pero la cuestión es... Bueno, yo no. Yo no. El discurso de esta candidata me parece de una xenofobia insoportable. Y yo creo que hay discursos que no conviene replicarlos mucho. Y en todo caso, habría que hacer la pregunta de si la entrevistan poco porque ella no quiere hablar o porque la llaman poco. Porque, hombre, por ejemplo, en la ultraderecha que tenemos en España, no, es que la entrevistan poco en otros medios, no, es que no van. No solo no van, sino que se dedican a prohibir la entrada en su sede de determinados medios que son críticos, como por ejemplo la cadena Ser y El País, que tienen vetada la entrada en las sedes de Vox.
La Vanguardia.
A lo mejor la Vanguardia. Y alguno más. Entonces, a lo mejor la entrevistan poco porque a ella no le interesa que la entrevisten. Porque a lo mejor en una entrevista no es tan fácil lanzar soflamas basadas en mentiras y manipulaciones.
¿No crees que ha sido el caso?
Bueno, no lo sé.
Probemos.
Como tú has lanzado un argumento, yo lanzo otro. Y a ver si alguien nos aclara cuál de los dos es. Uh-huh. Porque muchas veces este discurso victimista de lo mal que me tratan los medios de comunicación, porque yo digo lo que nadie se atreve a decir, en realidad esconde otra cosa. Que es, yo solo voy a aquellos sitios donde solo hablo yo. Y donde no me ponen enfrente a alguien que diga, oiga, esto que está diciendo no es exactamente así. Dejando aparte eso, volviendo al caso Ripoll, ya acabo. ¿Tiene los concejales para gobernar, sí o no? No. ¿Las demás fuerzas políticas tienen la legitimidad para pactar un gobierno que ofrezca una alternativa a lo que presenta esta señora, basada no solo en el rechazo al discurso xenófobo, sino basada en otra idea y en otro modelo de lo que debe ser el Ripoll y de lo que debe ser el gobierno municipal en Ripoll? Por supuesto.
Són les 9, són 3 quarts de 10.
Hay que dejarlo ahí, la qüestió.
Un moment, sisplau, deixeu-me 3 minuts. Però... i de seguida en continuem parlant aquí al món a recull. D'aquí uns moments també anirem cap a Ripoll, perquè efectivament, com diu el Bernat Déu, hem anat fins a Ripoll amb la Maria Costa, i la Maria Costa està passejant pels carrers de Ripoll. De la mateixa manera que l'altre dia parlàvem amb gent de Ripoll, avui és la Maria Costa qui ha anat per passejar-se per Ripoll. És veritat també que hem demanat a Junts per Ripoll si volia dir alguna cosa, han dit que encara no, i també hem demanat algú de Junts per Catalunya, seu central, que d'augmenta més que no. Per tant, estem a l'expectativa del que pugui dir Junts, que realment té una patata calenta molt complicada ara damunt de la taula.
Ja saps on aniràs aquest estiu? Allà on em dugui el meu nou Peugeot.
La gamma SUV de Peugeot té plans per tu. Aconsegueix un Peugeot 2008, 3008 o 5008 amb un avantatge addicional de fins a 2.500 euros i entrega immediata. Informa-te'n a Peugeot.es. Peugeot.
Quan la Berta va obrir el seu paquet d'Amazon, se li va accelerar el cor. Pantalla LCD i seguiment de la freqüència cardíaca. La pulsera d'activitat es va classificar al seu cor per la seva qualitat i preu. 5 estrelles de la Berta. Productes estrella, preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Creus que podràs dormir aquesta nit? Només hi ha una manera d'estalviar-te l'onada de calor. Daikin Envirotèrmia. Només hi ha una manera d'estalviar en aire condicionat. Daikin Envirotèrmia. Mantingues la casa a una temperatura ideal gastant menys d'un euro al dia. Aquest estiu, estalvia't l'onada de calor. Aquest estiu, estalvia amb Daikin.
Americana, corbata, camisa, sabates. Americana, corbata, camisa, sabates. Americana,
i així
corbata,
tot l'any. Camisa, sabates. Però espera, corbata, camisa, i aquesta camisa hawaiana tan maca? A l'estiu estàs més salat. Descobreix les nostres costes i illes i torna't salat. Però salat de debò, perquè és això estar de vacances. Reserva la teva estada a World to Meet Pro a Nautalia Viatges.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Este frigo es asombroso. Mega Pro.
Dios. Es que es súper espacioso. Lion Dosh. Tú solo compras muy sencillo. Lion Dosh. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
10 minuts i les 10 en punt del matí, continuem. És un gran debat que, a més, està espantosament enquistat. O sigui, no havíem rebut mai tants... És a dir, tu vas rebent coses dels uns i dels altres, castanyes per allà, castanyes per allà, perquè és un tema que, evidentment, que és el tema del racisme, que això és més vell que el napeu, i de la xenofòbia, que ens porta a un debat molt enquistat i molt interessant a la vegada. I també un altre gran debat que en parlem menys, que és l'opinió que es té des d'aquí, amb la diferència d'estar allà. Que estar allà vol dir moltes coses, és a dir, estem parlant de Badalona, hem parlat molt de Badalona, però Badalona, la majoria absoluta, no és absoluta, no, és absolutíssima, de Xavier García Albiol. Un instant, perquè tot n'hi ha aire, vol dir una cosa, però abans, ull de poll, tia.
Ui. És que és un tema molt... a veure, d'entrada una reflexió, és a dir, si considerem extrema dreta una cosa, hem de considerar extrema dreta una altra. Que em sembla bastant evident. Jo crec que la Lola va amb aquesta línia, claríssima. Una segona consideració. Efectivament parlem des de Barcelona sobre Ripoll. Ho deia molt bé el Bernat. Anem a Ripoll a saber què coses. Al marge del que opina la gent de Ripoll, que ho ha expressat a les urnes, i per tant tampoc cal que preguntem d'un en un, perquè si ara parlem amb quatre persones de Ripoll, jo crec que és més representatiu obrir les urnes i veurem què és el que opinen, hem de conèixer millor la realitat. S'han fet reportatges a Lola, però hem de conèixer millor la realitat de Ripoll. I després hi ha una cosa que a mi se m'escapa, que és, han trigat molts dies els partits de Ripoll, Esquerra, CUP, PSC i Junts, a sortir amb una roda de premsa a dir farem un pacte contra aquesta senyora. Per què? Pues perquè segurament també se'ns escapa la dinàmica municipal de Ripoll, com se'ns escapa la dinàmica municipal del municipi on nosaltres no vivim, diguem-ne, i a vegades fins i tot del municipi on vivim també se'ns escapa. I després una tercera reflexió sobre el que deies del Xavier García Albiol. Xavier García Albiol ara ha guanyat en majoria absoluta, i ningú s'ha escandalitzat ara en el cas de Xavier García Albiol. I en canvi, recordeu que Xavier García Albiol va començar, ja no recordo quin any, amb un lema que era
Limpiando
Badalona, sí. I a Xavier García Albiol se'l considerava xenòfob, se'l considerava, en fi, de l'ala més extremadretana del PP. I en canvi ell ara ja no se'l considera així, perquè ha canviat ell mateix i ha aconseguit anar arrossegant una sèrie de gent que potser estan d'acord amb els seus postulats, i sembla gairebé una persona centrista.
Bueno, passat que des d'Esquerra des d'Esquerra de Barcelona posen aigua al vi a la proposta de Colau de repartir-se l'alcaldia a Maragall i Collboni, i diuen que no és una proposta consensuada amb el PSC i que per tant no és real ni l'han fet arribar formalment al candidat d'Esquerra Republicana.
A més, Esquerra ja ha dit moltes vegades que no, però deixeu-me contestar-li una cosa a propòsit d'això que deia. Deixeu recuperar. Sí. Mira, una cosa, és que a mi, amb aquests debats que m'incomoden, però crec que és fantàstic que ens incomodin, sobretot a mi m'ho fa no només per l'existència de l'extrema dreta i tot el que significa, sinó també per com s'aborda el debat. És a dir, a mi em costarà que me sentiu debats gaire categòrics o declaracions gaire categòriques d'aquests són... aquests no són, aquest ultradret, aquest esquerra dreta, aquest etc. Perquè, per exemple, ara quan dèieu, és que si una cosa és dreta, l'altra també és dreta, no? Jo he sentit moltes, i si una cosa és ultradreta, l'altra cosa també és ultradreta. Jo he sentit molta gent que molt sovint es refereix a Junts, per exemple, o referia a Convergència i Unió en el seu dia, com la dreta. Jo, que no he tingut aquesta consideració respecte a aquest espai o aquests espais polítics, també dic, és que crec que ni els que ho diuen ho creuen, perquè entre altres coses amb el PP no pacten i amb Junts, per exemple, o amb Convergència i Unió al seu dia, sí, serà que no són exactament el mateix. Per tant, extrema dreta, tot és extrema dreta quan ens incomoda l'oïda, tot és extrema dreta quan és el mateix Abascal que aquesta senyora Orriols, és el mateix la política municipal que la política al Parlament, quan tots sabem que, per exemple, el Parlament de Catalunya no governa el senyor Illa, malgrat ser la llista més votada, perquè al Parlament hi havia una dinàmica de blocs fins fa no gaire, que sembla que s'està desglaçant, però hi era, amb la qual un no independentista, si podien sumar els independentistes, no hi seria. I, per tant, confondre-ho tot i categoritzar d'aquesta manera, a mi em costa moltíssim. Després passa una cosa, que és que ahir va finar un senyor que es diu Silvio Berlusconi. Fa molts anys, quan va començar a guanyar de molt, jo li vaig dir a un amic italià meu, no entenc com guanya aquest senyor. Amb aquesta mentalitat, també, bueno, fa molts anys això, però més no, puc entendre, i em deia, no enteneu per què ha guanyat Berlusconi, perquè no enteneu Itàlia, i perquè no la voleu entendre. Perquè ens trenca certs esquemes, com tampoc no enteníem que els Estats Units, que per nosaltres era el mirall de no sé quantes coses, també passat pel filtre del Hollywood daurat i de la propaganda, etc., que de cop guanyés un senyor com Donald Trump, perquè no hi ha un Estats Units o una Itàlia, hi ha molts Estats Units i moltes Itàlies, i segurament hi ha unes quantes Catalunyes que molt sovint unes quantes fem que no existeixen i les volem tapar amb la idea aquesta dels cordons sanitaris. I acabo amb una cosa. Ahir, per exemple, i ho citàveu amb el tema aquest de del Desocupa, que citava abans el Tian. Ahir el Pablo Iglesias... Ahir hi havia aquí el Pablo Iglesias. Va fer una insistència molt gran en recordar que l'alcalde que els va contractar, els de Desocupa, era de Junts. S'oblidava un detallet de no res, que és que el regidor del RAM era del PSC. Però amb ell, amb el seu esquema mental, per estigmatitzar un espai polític i dir aquests són còmplices de l'ultradreta perquè són dreta i són tot el mateix, en canvi els altres no, així se li escapava. Se li escapava intencionadament i se li escapava llavors intentar atendre la realitat de Premià de Dalt, per exemple, que potser no li interessa el més mínim. I jo sovint, quan parlem d'aquests temes, d'aquestes espècies de talalles nostres, penso, i si baixem una mica a peu d'obra? També i anem a Ripoll, el que heu fet ara, que és anar a Ripoll, i portar una persona que pregunti a la gent.
Bueno, no,
un barri treballador també del Poble Nou, per exemple, tota la vida, quan no era guai. És a dir, quan no la gent...
Però fixa't que qualsevol cosa que diem ens sembla violenta.
Clar, és que és això. No es pot dir res.
Sí, i tant.
De segons quines coses s'estigmatitza, és a dir...
No, és que...
A veure, jo crec que el racisme o la xenofòbia són coses que són pors ancestrals de la humanitat. És a dir, tu te'n vas a Hong Kong i són racistes amb els xinesos, i tu des d'aquí dius, però si són iguals. O te'n vas a Zanzíbar i són racistes amb els de Tanzània, i dius, però per què? Si són iguals. Mm-hmm. Però, o sigui, això existeix de sempre. Què passa? Que en pobles i ciutats i barris on es concentra la immigració, el que sol passar és que hi ha una por a l'altre, al diferent, que a sobre ve amb una càrrega de pobresa, perquè si ha immigrat és que té un problema de pobresa, i per tant això comporta una sèrie d'incomoditats per la gent que és d'aquí, que se sent d'alguna manera amenaçada. El problema, clar, quan veiem això, dius, és que s'ha d'entendre la realitat d'allà, i segurament és que l'esquerra ho ha fet malament.
És que aquesta segona part no ho hem dit,
Jo estic una mica cansada d'aquest discurs, perquè, primer, potser l'esquerra no ho ha fet bé, segurament la dreta tampoc.
És que la segona part aquesta no l'hem dit.
I després, dius... És que potser, encara que ho facis bé, o el que nosaltres considerem que seria fer-ho bé, que és ajudar tota aquesta gent a que s'integri, a que tingui una vida equiparable a la resta, per molta gent això no és la solució, perquè continua veient això com una amenaça. Aquí el problema és quan hi ha partits que treuen profit d'això i fan un discurs que explota aquestes pors. Mm. Aquest és el problema. Clar. I això ho fa Vox, ho fa Aliança Catalana, i ho fan una sèrie de partits amb ganes de treure profit d'aquest neguit de la gent.
I ho fa el Front Nacional a França, no, ho va fer...
I dona solucions fàcils...
Restant vots als socialistes...
Que després no són capaços
amb aquests entorns que tu dius. Clar, doncs, és que aquest és el drama.
Doncs aquest...
No és clar, de dretes o d'esquerres, aquest vot,
Solució, la solució no és... doncs mira, farem el mateix discurs.
No, és que ningú està fent aquest discurs.
Deixa'm
crec
acabar,
que ningú...
si jo no estic contraposant el que tu has dit.
No estic contraposant res
al que tu has dit.
A veure, jo diria que... A veure, aquest és un debat que ens encén, perquè jo diria que ataca el més profund de la nostra convivència, que és la convivència mateixa, no? I una mica és un debat on tots hem de fer molts aclariments previs perquè no se'ns titlli de...
Sí, sí.
Perquè això, i Jordi, això és una cosa que a mi em preocupa, quan vols explicar un... És a dir, hi ha una equació entre explicar un fenomen complex i que t'acusin de blanquejar-lo. I jo trobo que això està fent molt mal al periodisme. Perquè crec que un fenomen s'ha d'explicar amb tota la complexitat del món, s'ha d'escoltar tothom, i això no vol dir que el periodista que ho està fent estigui en connivència amb això. Abans t'ho deia, Mico, trencat, tancat, no, tancat. Sí.